L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
La flota tonyinaire de l'Ametlla de Mar esgota la quota pesquera i torna al port abans d'hora. S'elimina un dels punts negres de la xarxa viària de l'Ebre amb l'obertura de la cruïlla de l'Àngol a Alcanar. Sant Carles de la Ràpita aprova construir un nou auditori amb 360 butaques que costarà 3.018.000 euros. O Amposta presenta la candidatura a ser seu del futur INEF al vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira. Són temes que avui dijous, dia 10 del mes de juny, tractem amb l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, comencem. Després de 19 dies al calador balear, quan el període és d'un mes, els tonyinaires atracaven la matinada de dimecres al port de l'Ametlla de Mar després de pescar la quota que estableix l'ICAT. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
La matinada de dimecres 9 de juny, les 6 barques d'encerclament de la tonyina de l'Ametlla de Mar van tornar a casa des del calador balear després que dimarts al migdia acabessin de pescar la quota que tenien assignada. Han estat 19 dies de campanya en els que s'han albirat amb relativa facilitat els bancs de tonyina, el que demostra que el pla de recuperació està donant bons resultats. Recordem que per aquesta campanya la quota s'ha reduït en un 40%, el que suposa que cada barca ha pescat 760 tones. Perquè es compleixi la normativa, totes les tonyineres, no només les de la Cala, portaven un observador certificat per l'Organisme Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, l'ICAT. Aquest observador, homologat, va ser una petició dels pescadors de l'Ametlla per regular la picaresca d'altres barques que no complien la normativa i ha suposat un cost a cada barca de 20.000 euros. També van aconseguir que es retallés la flota sobredimensionada d'altres països. Els pescadors es mostren satisfets per haver aconseguit arribar a la quota 11 dies abans que es complís el termini d'un mes de pesca. Pere Balfegó, patró de Tio Txell.
Acabat de pescar la quota que teníem assignada, i a migdia, i bueno, una vegada ja es transcedi l'opeix, doncs cap a casa. Vam sortir a la mar la nit del 20 al 21 de maig, i bueno, esta matinada hem arribat, doncs hem estat 19. També pensa que teníem un 40% menys de possibilitats de pesca a diferents de l'any passat, i bueno, també algo també positiu, que gràcies al problema de recuperació, doncs és fàcil trobar tonyines, i tampoc no sé, dins de lo complicat que és, no? Però no és difícil trobar els bancs de tonyina.
Ara seguiran treballant conjuntament amb la comunitat científica durant aquests 11 mesos que queden per tornar a la mar, per saber com està l'estoc de la tonyina i en un futur no gaire llunyà poder augmentar la quota de nou. Abans de marxar, lamentaven, però, que només fossin ells els que destinen diners a aquests estudis, perquè arriba un moment que no tenen prou pressupost per fer-ho. Aquest mes també van sortir a faena pel calador Mediterrani, Turquia, Líbia, Croàcia, Grècia, Malta, Tunis, Itàlia, França, Marroc i Argèlia. Cada país anava a la zona del Mediterrani oriental, occidental o central que li era més propera. Pel que fa a la prohibició del Ministeri de Medi Ambient feta ahir de pescar tonyina, en vista de les dades sobre les captures a les barques de la Cala, la Frau, Tio Txell, Leonardo Brull i Gepus, un portaveu del grup Balfegó, propietari de les barques, ha manifestat que no els afecta perquè no haver cobert la quota, les barques ja havien tornat a casa.
Gràcies, Araceli. Finalment, després de més de 3 anys d'obres, la modificació del projecte inicial, canvi de l'empresa executora de les obres i moltíssims més entrebancs, amb protestes i manifestacions incloses per part de la població canareva, finalment, ahir, es van inaugurar les obres del pas soterrat de l'Àngol, un dels punts negres més importants de les nostres carreteres en els últims anys. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio. Bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, després de gairebé 3 anys d'obres, després de moltíssims entrebancs, finalment ahir el Ministeri de Foment, dimecres 9 de juny a les 10 del matí, posava el punt final en aquesta llarga trajectòria d'obres en un dels tradicionalment punts negres de la xarxa viària de les Terres de l'Ebre. Ens en referim a l'encreuament de l'Àngol, l'encreuament de la carretera comarcal TP3318 amb la Nacional 340 al quilòmetre 1060 amb 800. Un punt negre, com diem, que en els últims anys havia provocat nombrosíssims accidents de trànsit i que finalment ahir, com dèiem, la subdelegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, acompanyada pel cap de la demarcació de carreteres del Ministeri de Foment a Catalunya, Lluís Bonet, i l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, així com diversos membres de la corporació i també representants, com no, de l'empresa que finalment ha acabat efectuant les obres, EMCOFA, inauguraven oficialment aquesta llargament reivindicada obra del pas soterrat de l'Àngol. Evidentment, la satisfacció en les paraules de l'alcalde d'Alcanar era evident. Alfons Montserrat.
Sí, realment estem molt contents que per fi ja s'hagi pogut obrir el trànsit l'accés de l'Àngol. Ha vingut la subdelegada del govern, la senyora Maria Teresa Pallarès, i per fi ja s'ha donat obertura al trànsit. I la veritat, avui és un dia important per Alcanar, perquè això tanca una reivindicació històrica que venia del municipi, feia més de 10 anys que teníem el projecte fet, feia més de 10 anys que veníem reivindicant aquesta obra necessària, tant des del punt de vista del trànsit, perquè elimina aquest punt negre que era un foco d'accidents de continu, com també que ens ajuda a vertebrar el municipi, millorant la connectivitat del canal i de les cases, però inclús fins i tot a nivell de territori, els municipis de més l'interior també ens facilita l'accés a la costa. Per tant, és molt important per a nosaltres que este fet de que avui això s'hagi pogut obrir. I després també destacaria que per arribar al 2, primer de fer l'1. Aleshores, al Canadà tenim una qüestió d'infraestructures pendents i era important anar-ne començant i anar-les acabant per anar endegant els processos. En aquest moment, ara tanquem l'accés a l'Àngol, continuem tenint assignatures pendents i així ho hem estat parlant. I el bo és que mentre després noves no es podia fer, però ara que ja s'ha acabat aquesta assignatura, ara podem obrir noves reivindicacions que ja s'havien plantejat i m'estic referint tant a l'accés al Canadà a l'autopista, com el propi accés a les cases pel de Conill, com inclús la millora de la carretera d'Alcanar cap al mar.
Eren les paraules de l'alcalde Alfons Montserrat valorant aquesta inauguració i posant també la mirada en el futur de cara a possibles reivindicacions. En la mateixa línia es pronunciava també la subdelegada del govern a Tarragona, Maria Teresa Pallarès.
Doncs sí, aquesta jo crec que és una notícia important, a part del que comentava l'alcalde, no? Que és un punt que vertebra moltíssim el propi territori, tant aquí al municipi d'Alcanar com també a la resta de les Terres de l'Ebre, no? Però era un punt negre en el qual ja aquesta obra tenia una importància cabdal, sobretot per eliminar aquest espai amb la perillositat que comportaven els girs a l'esquerra, no? En aquest moment, i com comentava fa un moment, són d'aquelles obres que el seu valor va molt, molt més enllà del valor econòmic, no? Vull dir que aquesta inversió de 3 milions i mig d'euros és una inversió econòmica important, però sobretot és una inversió en seguretat amb la gent del territori. Crec que aquestes són les millors inversions que podem fer en el territori.
Per últim, hem de dir que l'actuació ha representat una inversió de gairebé 3 milions i mig d'euros i que ha consistit en la construcció d'un enllaç a diferent nivell a la intersecció, com dèiem, de la TP-3318 amb la Nacional 340. Això ha permès d'eliminar dos girs a l'esquerra, fins ara existents, i també s'ha millorat el traçat de la Nacional 340 en aquest tram. Així mateix s'han construït dues rotondes que faciliten, en forma d'escalèstrics, diferents moviments d'entrada i sortida a la Nacional 340.
Gràcies, Domènec. L'Ajuntament d'Amposta va presentar formalment ahir al vespre la candidatura de la ciutat a ser seu del futur INEF, el vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira. La visita era qualificada per l'alcalde, Manel Ferrer, com a molt positiva, recordant que Amposta, segons els tècnics, és la millor candidatura. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Bona tarda, doncs sí, així és. Una delegació de representants d'Amposta es va reunir ahir al vespre amb el vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, amb la finalitat de presentar la candidatura d'Amposta com a seu universitària de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. El vicepresident del govern és també, recordin, el màxim responsable del Consell Rector de l'INEF Catalunya. La delegació ampostina va estar formada per l'alcalde de la ciutat, així com pels diferents portaveus dels grups municipals, Marta Cid i Antoni Espanya, així com pel delegat del govern i també diferents representants i tècnics de l'àrea esportiva de l'Ajuntament d'Amposta. L'objectiu de la reunió era, a més de presentar oficialment el projecte, reforçar la candidatura com a projecte de territori. La visita al vicepresident de la Generalitat ha estat qualificada per l'alcalde de positiva i cordial. Així ho explicava Manel Ferrer.
La valoració és positiva, sobretot perquè va ser una reunió molt cordial, molt distesa, i en la que d'entrada ja el que sí que ens va dir el vicepresident Carlos Rovira és que sense cap mena de dubte les dues candidatures més ben posicionades i que són més potents són les de Cambrils i la d'Amposta. I que, bueno, que els tècnics ara tenen al davant una papereta molt complicada i bueno, jo vaig fer un especial èmfasis amb el tema de que tots els inputs que ens arriben per part dels tècnics és que la candidatura d'Amposta està molt i molt ben posicionada. Per tant, jo també, en declaracions posteriors a diferents mitjans de comunicació, vaig dir que estic bastant tranquil, molt il·lusionat, perquè, ja dic, si fem en criteris merament tècnics, la ciutat d'Amposta pot tindre esperances d'acabar albergant aquesta seu de l'INEF Catalunya a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Cal recordar que el passat 17 de maig el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, va mostrar públicament el seu suport al projecte d'Amposta, que va qualificar d'excel·lent, a més d'assegurar que era un privilegi per a totes les Terres de l'Ebre. Tot i així, cal recordar que Josep Lluís Carot Rovira, cambrilenc de procedència, també veu en aquesta localitat, a Cambrils, com una bona candidatura.
Gràcies, Manel. D'Amposta, Sant Carles de la Ràpita, perquè aquest municipi mariner aprovava construir un nou auditori amb 360 butaques que costarà 3.018.000 euros. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita aprovava amb els vots favorables del govern municipal, Partit dels Socialistes i Iniciativa, Esquerra i Unió Municipal i l'abstenció de CiU i del Partit Popular el projecte executiu de l'auditori municipal. Pressupostat amb 3.018.000 euros, el consistori preveu finançar l'obra amb recursos propis i possibles subvencions del Departament de Cultura. Les obres tenen un termini d'execució de 16 mesos i el consistori confia tenir-les enllestides a finals del 2011. L'estructura del nou equipament estarà formada per 3 grans volums en una superfície construïda de 1.742 metres quadrats i permetrà albergar un total de 360 butaques. L'edifici de l'auditori estarà ubicat a la zona d'equipaments del sector Aiguacera, concretament en una illa delimitada pels carrers Vall de Zafán, Aragó, Arxiu de Simancas i Rosselló, situada entre la llar d'infants municipal i el solar destinat al futur hospital de dia i centre de rehabilitació. L'auditori disposarà de 360 butaques, incloent les adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Les grades seran retràctils i quan estiguin recollides permetrà alliberar tot l'espai de la sala per a realitzar qualsevol altra activitat. L'alcalde socialista Miquel Alonso confia que l'auditori pugui estar enllestit a finals del 2011. En els propers mesos trauran l'obra a concurs per adjudicar-la i tot i que amb la nova llei de contractes s'han d'ampliar els terminis dels tràmits administratius, pensen que a finals d'any ja podran començar les obres. L'equip de govern confia fer front al pressupost de l'obra, 3.179.518.000 euros, amb la partida resultant de la modificació de crèdit d'una subvenció del PUO desafectada i també un cop aprovat el Pla Local d'Equipaments Culturals que s'està elaborant, així com possibles subvencions del Departament de Cultura. Recordem que el projecte ha estat elaborat per l'empresa Dopec, adjudicatària del concurs públic. Continuem avançant en el nostre temps de notícies perquè la Nevera Vella, a l'Ametlla de Mar, passa a la història. Durant aquest mes de juny es porten a terme els treballs d'enderroc de l'edifici que desentona amb la nova façana marítima per utilitzar l'espai per a usos de la pesca els dies laborables i per a zona d'aparcaments en cap de setmana. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dimarts 8 de juny han començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica de gel, que està previst que estiguin acabats a finals de mes. Tot i això, ja el 18 de maig, la companyia elèctrica FECSA va iniciar els treballs de desmantellament de l'estació transformadora que s'ubicava a la zona per desviar les línies elèctriques que hi passaven. Un cop enllestits aquests treballs, a finals del mes de maig, es va donar inici als treballs de desmuntatge dels diferents elements de l'interior de l'edifici. De moment, s'ha enderrocat l'antiga càmera, situada a la planta baixa i que sobresortia de l'edifici, i després s'enderrocarà de manera manual alguns elements de la primera planta per procedir, un cop acabats, a enderrocar la resta amb maquinària convencional. El pressupost de licitació de l'enderroc és de més de 50.000 euros i s'ha encarregat a Construcciones, Excavaciones y Transportes Arjona SL. S'espera que a finals del mes de juny no quedi res d'aquesta estructura. L'actuació inclou enderrocar l'edifici deixant la zona al mateix nivell que el pàrquing del costat, retirant les runes i col·locant un acabat d'asfalt semblant al que existeix a la vora. L'immoble es troba al mig del port pesquer de l'Ametlla de Mar, en la futura part turística del port. Des de l'any 2003 es troba en desús i la seva presència amb l'edifici en un procés de degradació important que ha provocat que hi hagi parts de la façana malmeses crea un impacte visual negatiu que desentona amb la nova façana marítima. L'espai es vol utilitzar per a usos de la pesca els dies laborables i per a zona d'aparcament als caps de setmana. Mari Carme Martí, primera tinent d'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Ja fa uns quants mesos que vam donar com a informació que la Nevera Vella, el port, anava a terra. Ens hem retreçat una miqueta, vam tenir problemes en el sentit que el FECSA tenia dintre aparells, això s'ha retreçat, nosaltres volíem que això abans de l'estiu estigués a terra, ho hem aconseguit, lluitant bastant amb l'empresa elèctrica, ja s'està derruint, crec que la gent del poble ho pot estar veient, i que estiguin tranquils perquè abans de que arribi el boom turístic estarà tot arreglat, la Nevera Vella a terra i arreglat als voltants. Això vol dir que tindrem un espai a la façana marítima molt millor del que teníem fins ara.
Al gener, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, es va reunir a Barcelona amb diferents representants de ports de la Generalitat. L'alcalde forma part del comitè executiu d'aquest organisme per tal d'arribar a un acord sobre l'enderroc de la Nevera Vella. En efecte, un cop tractat a l'agenda aquest tema, finalment es va decidir que l'antic edifici pogués ser tirat en terra.
Terra de fang, homes i dones tots van al camp.
A Deltebre, festes tradicionals de l'arròs. Aquest diumenge 13 de juny, la plantada. A les 10 del matí, quart tomb de la plantada, càrrec de l'associació Tres Tombs de Deltebre, sortida des de l'Hotel Rull cap a les barraques de Salvador. A les 11:30, inici de la plantada. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu, tallers de jocs tradicionals, mercadet i la música de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. A les 2 del migdia, dinar popular al preu de 10 euros prèvia reserva a la regidoria de turisme. I a partir de les 3:30 de la tarda, teatre amb la companyia Delta Teatre. Recordeu, aquest diumenge 13 de juny, festa de la plantada a Deltebre.
Després de 30 anys arriba la festa més esperada. Després de 30 anys arriba la 30a diada de la bicicleta de l'Aldea. Diumenge 20 de juny, organitzada per l'AMPA de l'Escola del Maria García Cabanes de l'Aldea. I enguany visitarem Amposta pel Pont Penjant. A les 9 del matí, concentració de bicis a la plaça de l'Ajuntament. A les 9:15 hores sortim cap a Amposta. A les 10:30 hores, aproximadament, arribem a Amposta. Esmorzarem i a les 11:30 arrenquem. A la 1, arribada a l'Ajuntament de l'Aldea. Sortejos, premi per al més jove, premi per al més veterà, trofeu de la bicicleta clàssica més ben conservada, tot això i molt més, t'espera a la festa més esperada. 30a dia de la bicicleta, l'Aldea. Diumenge, 20 de juny. Esteu tots convidats. A les 9 del matí, us esperem a la Casa de la Vila de l'Aldea.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Estan escoltant les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. La marxa de romanesos i britànics fa baixar el nombre d'estrangers empadronats a les Terres de l'Ebre. El nombre d'estrangers empadronats s'ha reduït un 1,57%, la primera davallada de la població immigrant en els darrers 12 anys. Segons les dades comparatives, entre el juliol del 2009 i el gener del 2010, la població estrangera s'ha reduït en 638 persones. Concretament, la davallada s'ha produït a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, mentre que a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta ha repuntat lleugerament. Segons les dades, les nacionalitats que més redueixen la població estrangera són la romanesa amb 255 i la britànica amb 105, mentre que la població procedent del Marroc continua pujant 86. Aquestes xifres constaten la tendència decreixent que ja es tenia a les escoles. El director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania, Adam Tomàs, ens explica els motius pels quals es produeix tradueix aquesta davallada de població estrangera.
Hi ha una reducció bàsicament per dos motius. Una, perquè l'efecte crida s'ha acabat, és a dir, la gent si es mou, se mou per a millorar bastant la seva situació, i en tot cas, si la situació que hi ha aquí és incerta, doncs evidentment no venen, i la gent que està aquí i que alguns estan retornant, doncs estan traslladant que la situació a Europa no és, no és com era fa uns anys, i per tant no venen. I l'altre és el propi fet de la crisi, fa que la gent també retorni. No tothom retorna als seus països, és a dir, també hi ha, s'ha detectat molt de moviment intern a nivell d'Europa. Com sabeu, hi ha països que estan a diferents nivells de veure la llum, no?, sortint de la crisi, i hi ha col·lectius que en tot cas el que fan és un moviment de... Fico un exemple, persona latinoamericana que ha estat treballant aquí i ara no hi ha faena, i allà a Europa, on està començant a despuntar, o a veure una mica aquells brots verds que diuen, se desplacen pues, a Alemanya o se desplacen a França a treballar, que no implica que se'n vagin en tota la família. Moltes vegades pot ser el mateix fet que es va produir aquí als anys 50-60, que anaven a treballar a països europeus, pot estar passant en gent que és nouvinguda.
Malgrat aquesta davallada, el director dels serveis territorials insistia en que la major part de la població estrangera que ha vingut al país ho farà per quedar-se, i que, tot i que la tendència és que alguns marxin per l'actual context econòmic, encara hi ha moltes entrades. Sobre la figura del padró, Tomàs destacava que és l'única manera de saber i de controlar la població que tenim, i s'ha mostrat contrari a posar traves a l'empadronament. En percentatges, la primera comunitat estrangera a les Terres de l'Ebre amb un 31,8% són romanesos. En segon lloc, amb un 19,6% la població marroquina. En tercer lloc, amb un 6,3% les persones provinent de Regne Unit. Tot seguit, ja hi trobem el Pakistan, Equador, Colòmbia, Moldàvia i Lituània, entre d'altres. S'acosta la revetlla de Sant Joan i és per aquest motiu que cal prendre les precaucions necessàries a l'hora d'utilitzar els petards. Protecció Civil d'Amposta ha iniciat un seguit de xerrades entre els més joves per evitar al màxim els possibles accidents per una mala utilització d'aquest tipus d'artilugi. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Protecció Civil d'Amposta ha iniciat una sèrie de xerrades als diferents centres escolars de la ciutat per tal de prevenir els possibles incidents i accidents que es puguen produir amb petards durant els dies previs a la festivitat de Sant Joan, una data on especialment els petards són utilitzats per als més joves. D'aquesta xerrada ens informava el membre de Protecció Civil de la ciutat d'Amposta, Francesc Obiol. L'escoltem.
Bé, més que res consisteix en una mica les precaucions que ha de tenir la gent, tant la gent que està dins de casa com la gent que tira els petards. Després també se parla una mica de lo que són quan te trobes possiblement una persona que pues, ha estat ferida per un petard, els primers auxilis, com si diguéssim, les coses que bàsiques per intervindre en aquest moment. I després també una mica entra en part la colla de diables, que també pues, explica més o menys les categories de petards que hi ha, les edats que entra cada categoria, i un consell pues, com anar per dins els correfocs, la vestimenta que has de portar i mesures de precaució que s'ha de tindre.
A més d'aquestes mesures, Protecció Civil informa que és important recollir els tendals o també la roba estesa per tal de que una guspira no pugui produir un incendi. També recorda que els petards més perillosos són els de classe 3, un fet que cal apuntar especialment als venedors de petards i també als pares i responsables de joves i infants que utilitzen petards la diada de Sant Joan. Cal recordar que els petards mal utilitzats poden produir cremades i també, malauradament, amputacions.
Gràcies, Manel. Les tradicions ens porten ara a Santa Bàrbara perquè aquest municipi recupera la memòria històrica d'una cinquantena de veïns de la localitat. De quina manera? Ens ho detalla a continuació amb la següent crònica, Josep Roig.
Seguint en la línia encetada fa unes setmanes amb la publicació del llibre Santa Bàrbara en imatges, de recuperar la història, la identitat planera i tot allò que és propi del territori i del nostre poble en particular, ara l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha encetat un projecte en què l'objectiu és deixar testimoni oral de les vivències i aportacions que davant d'una càmera puguen fer els mateixos veïns i veïnes del poble. Per això l'Ajuntament planeja contractat l'empresa Sabent.com, que s'ha encarregat els darrers dies de recollir aquests testimonis i realitzar les gravacions i entrevistes gairebé a una cinquantena de dones i homes del nostre municipi. Aquests testimonis seran recollits en una col·lecció de 3 DVDs, cada una amb una temàtica diferent, però totes d'interès històric del poble. Esteve Teixidor, un dels responsables de la productora, explicava a la Plana Ràdio que és molt important que es conservin les veus que poden explicar encara oralment o amb gestos i emocions davant d'una càmera les seues vivències en camps tan diversos com la guerra o el dia a dia.
Creiem que hi ha una part de patrimoni importantíssima que és la memòria oral. Sí que és veritat que a molts llocs on anem s'estan fent reculls de llibres en els quals s'expliquen les històries d'aquell municipi. Gairebé tots en tenen. Recopilacions de fotografies, que per cert aquí penso que també se n'ha fet una i amb molt d'èxit. Això sí que es pot trobar bastant i és una informació molt valuosa. Però creiem que a més d'aquesta informació no hem de perdre l'explicació que pot donar la gent amb pròpia veu i amb el seu gest i amb el seu to i amb la seva emoció de com van viure els anys doncs, de quan eren petits i joves. Des del punt de vista diversos, o sigui, tant pel que fa a la guerra com pel que fa a la feina, el dia a dia, el treball a casa o les festes.
L'objectiu, doncs, d'aquest treball és aconseguir un recull el més aviat possible de tot allò que ha significat la breu història del nostre poble i deixar-ne una constància o bé escrita en el cas dels llibres o bé enregistrada en imatges en el cas dels DVDs, ja que molts testimonis importants van desapareixent en el decurs obvi del temps. La intenció de l'Ajuntament de Santa Bàrbara és poder-ho presentar públicament sobre el mes d'abril del 2011 dins del programa d'actes de les Jornades Culturals del proper any.
Gràcies, Josep. Ja que parlem de tradicions i ja estem a les portes dia d'aquest cap de setmana, recordar-los que per al 13 de juny comencen les festes tradicionals de la Rosa del Tebre amb la plantada. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
L'àrea de turisme de Deltebre ha organitzat per aquest proper diumenge 13 de juny la festa de la plantada, que mostrarà la forma tradicional de plantar la rosa al Delta de l'Ebre de manera manual. A partir de les 10 del matí, els plantadors, acompanyats per l'associació Tres Toms, recorreran en carros i carretes els principals carrers del poble fins al recinte de la festa, situat a les barraques de Salvador. A les 11 es farà la presentació dels plantadors experimentats, que seran els encarregats de mostrar als assistents com es plantava l'arròs de manera tradicional i permetran després la participació del públic, que podrà entrar als arrossars per plantar arròs. Paral·lelament, es faran tallers de jocs tradicionals per als xiquets i hi haurà un mercat de productes típics. També cal destacar les animacions, la música a càrrec de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i un sainet de teatre a càrrec de la companyia Delta Teatre. Per ambientar la festa es lluiran els vestits de pagès que van ser confeccionats pel taller d'indumentària. Sobre aquesta nova edició de la Festa de la Plantada en parla la tècnica de turisme de Deltebre, Gemma Bo.
Bueno, com sempre, el que faran serà que primer començaran els plantadors experimentats a fer una demostració de com se feia aquesta tasca. Després entraran els potros, que és gent que ja ho ha provat alguna vegada però que no és gent experimentada. I finalment, com sempre, deixem entrar pues, a tota la gent que no ha provat mai de plantar, que normalment pues, és gent de fora, gent que ens visita i té una gran curiositat per conèixer aquesta activitat. I s'ha de dir també que a la plantada participen molts de crios. Aprofiten a entrar a arrossar la plantada perquè la sega, com és una mica més perillós, aprofiten per a provar aquesta activitat el mateix dia de la plantada. Novetat, podríem dir, l'any passat per primera vegada se va fer una representació teatral, un petit sainet per la companyia Delta Teatre. Se'n va fer una a la plantada i una a la sega. I enguany, el que és aquesta representació teatral serà una mica especial perquè va d'una partida de birles, però serà d'una manera improvisada. És algo especial que ens ha preparat la companyia Delta Teatre.
La Festa de la Plantada acabarà amb un dinar popular a base de productes típics del Delta de l'Ebre. Encara hi ha tíquets a la venda per al dinar al preu de 10 euros. Per reservar el tíquet s'ha de trucar a l'àrea de turisme de Deltebre, 977 48 93 09.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De moment i per avui dijous ho deixem aquí. Demà divendres tornarem a estar com sempre a l'hora habitual des de la seva municipal a explicar-los-hi l'actualitat més destacada de la jornada amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.